TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí, un d'aquest dimecres, dia 21 de gener, un dimecres que ens estan parlant del nou accident ferroviari mortal que ha hagut a Espanya. Va ser nit a Catalunya. Un tren de Rodalies que feia la ruta entre Gelida i Sant Adorní d'Anoia va descarrilar provocant una víctima mortal i una trentena de ferits, 5 dels quals greus. Les autoritats apunten com a causa la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges que estan afectant aquests dies la conca mediterrània. Ho explicava aquesta nit passada la consellera del govern català, Sílvia Paneque.
I la hipòtesi més factible sobre la causa d'aquest accident és la caiguda d'aquest mur. Hipotèticament també hi hem d'esperar com avancen les investigacions per les pluges d'aquests últims dies que ha causat efectivament el descarrilament d'aquest primer vagó del comboi.
Per mort d'aquest accident s'ha suspès tota la xarxa de Rodalies i no es restablirà fins que no s'hagi inspeccionat després del temporal i se'n garanteixi la seguretat en el sistema. A les 9:30 hi ha convocat una reunió del govern català amb Renfe i amb Adif per analitzar la situació. I estarem pendents, així com també vos parlam avui, de la darrera hora de l'accident ferroviari a Còrdoba. El darrer balanç d'aquest accident eleva ja 42 les víctimes mortals, la meitat de les quals estan identificades.
El nombre de morts, però, encara pot créixer perquè hi ha, altretant, 43 denúncies per desaparició de persones que anaven dins aquests trens. I mentre continuen les investigacions, Adif ha reduït la velocitat màxima dels operadors ferroviaris d'alta velocitat. Ho fa a 160 km per hora a diversos trams de la línia Barcelona-Madrid. Tot això després que maquinistes hagin reportat diverses irregularitats.
Aquesta tragèdia a Còrdoba marcarà també la fira turística Fitur que comença avui a Madrid.
I que obre les portes a les 10. Ho fa amb cancel·lacions per mort d'aquest accident de tren. Les Balears han suprimit, per exemple, els actes festius com el concert de Marco Mezquida avui cap vespre a la seu de la RAE o la difusió de la candidatura Palma 2031, unes Balears que presenten a Fitur la cultura com a incentiu per atraure turistes en temporada baixa.
D'aquí a uns minuts parlarem amb el conseller de Turisme Jaume Bausan, un informatiu en què també destacam que un jove de 22 anys està ferit greu després de ser agredit amb arma blanca en plena via pública a Palma passat a nit a la plaça Orson Welles a Son Gotlau.
Segons fonts del Servei d'Emergències, l'agressió està comesa presumptament pel pare del jove, que té 52 anys, arran d'una forta discussió. En el succeït ha passat quan faltaven pocs minuts per les 12 de la nit i el ferit ha estat atès per una ambulància de suport vital avançat. El presumpte agressor també ha resultat ferit, però de manco gravetat, i ha estat traslladat també a un centre hospitalari.
I avui també vos expliquen que ha hagut una baixada del 27% dels assumptes judicials en l'àmbit civil en un any.
Ho ha confirmat TV3 Ràdio el president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, que atribueix a les mediacions aquesta davallada.
Tercer trimestre de l'any passat, un descens del 27%, que és molt important a primera instància. I suposam que és per l'exigència aquesta de ser masc. En certa manera ha estat útil, no? Perquè molt de conflictes s'han pogut resoldre sense haver de venir en els jutjats.
Per cert, que Gómez es presenta a la reelecció del càrrec. Avui dimecres compareixerà davant la Comissió de Qualificació del Consell General del Poder Judicial.
I de la cultura hi va quedar suspesa la gala per lliurar els premis Ciutat de Palma, però Cort ha confirmat que els guardons es lliuraran més endavant. Encara així, s'han sabut els noms dels guanyadors.
Entre els quals la periodista d'IV3 Ràdio, Victòria Morell, pel podcast d'IV3 Ràdio també, Nude. Dins d'aquesta mateixa categoria, el jurat ha fet una menció especial a Les desaparicions, podcast dirigit per Joan Cabot, també d'aquesta casa, que aborda amb molta sensibilitat i rigor, diu el jurat, un tema complex, difícil i poc visible com és el suïcidi. Un documental d'IV3, l'últim vaquer de Hollywood, també ha estat distingit amb el Premi Maria Fortesa d'Audiovisuals.
I en els esports, el Mallorca ja prepara el partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid amb l'objectiu de sumar dues victòries consecutives. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Jagoba Arrasate recuperarà Mafeo i també podrà comptar amb el capità Antonio Raillo, l'11 titular. Manu Morlanes té més complicat arribar a temps a la cita del Metropolitano. Per cert, ja sabem un nou horari a la primera divisió, un horari esperat, la visita del Mallorca al camp del líder, el Barça, serà el dissabte, dia 7 de febrer, a les 4:15 de l'hora baixa. A la Champions, a nit, el Madrid va guanyar per 6-1 al Mónaco i el Villarreal va perdre per 1-0. 1-2 a casa contra l'Ajax, i la Barca Menorca Volley ho té tot preparat per afrontar la Copa de la Reina. Les Villen Campiones viatgen avui cap a Tenerife. L'equip de Bell Llorenç jugarà el seu partit de quarts de final demà a les 5 de l'hora baixa contra l'EMB de Lugo.
I pel que fa al temps, avui continuen els avisos taronja per fenòmens costaners adversos a Menorca i al Llevant i migjorn de Mallorca. També hi ha avís groc a la Serra de Tramuntana i a les Pitius, es per mala mà. Però, Pedro Roger, bon dia. Avui no està previst que plogui.
Bon dia, així és. Avui tindrem una petita treva en el cel. Tindrem alternança entre sol i núvols al llarg del dia, però no esperem pluges més enllà de qualque petita brusca de forma molt puntual al llarg del dia. El que sí que tindrem serà un panorama marítim bastant més complicat encara. Podrem veure com a l'est de cada una de les illes encara predominarà la maregassa, i a l'oest tampoc tindrem unes condicions tranquil·les. En aquests indrets encara hi tindrem forta maror. El vent, pel seu costat, ja ha afluixat bastant respecte d'ahir, tot i que darreres hores del dia començarà a bufar moderat de llebeig, i això farà que encara continuem amb unes condicions marítimes bastant complicades al llarg de tota aquesta jornada. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, podrem arribar a notar un petit augment de la màxima, principalment entre les Pitiuses i Mallorca, però en general no tindran gaires canvis respecte d'ahir. Els valors més elevats tornaran a girar entre els 14 i els 16 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Sant Carles i 12 a Sant Francesc. A Mallorca, 9 graus a Campos, 10 a Artà i 11 a Inca. I a Menorca, 11 graus a Ferreries i 13 a Fornells.
Per cert, que per mort de la pluja encara hi ha una via afectada per mort d'aquestes plogudes que han caigut les darreres hores, connectant per això amb la DGT. David Cervera, bon dia, quina és la darrera hora?
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retencions de l'autopista d'Inca en sentit Palma, a l'altura de Santa Maria, i des del polígon de Son Castelló fins a l'incorporació en la via de cintura. A la via de cintura també trobaran retencions en sentit Andratx, des de l'Estadi Balear fins a la carretera de Soia. En sentit aeroport també trobaran retencions en el túnel de Gènova i a l'altura del cementeri. Finalment, demanant precaució si circulen per la carretera de la Pobla cap a la Albufera, ja que encara hi ha algunes zones que se troben amb bastanta aigua. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. Són ara les 8 i 7 minuts. En Rafa Andrés, del control tècnic, i en Caterina Bany, Toni Escanillas i Teresa Tous. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Segon accident ferroviari mortal en només una setmana. Va passar a Catalunya a nit el balanç tràgic del descarrilament d'una persona morta i una trentena de ferits, cinc dels quals greus. Es tracta d'un tren de Rodalies entre Gelida i Sant Adorní d'Anoia. Les autoritats apunten com a causa la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges. S'ha suspès tota la xarxa de Rodalies i no es restablirà fins que no s'hagi inspeccionat després del temporal i es garanteixi la seguretat en el sistema.
De fet, a les 9:30 està convocada una nova reunió del govern català, de la Generalitat, amb Renfe i amb l'ADIF per analitzar els resultats d'aquestes proves. Fins aleshores, la Generalitat de Catalunya ha anunciat que reforçaran els serveis alternatius. Durant aquesta matinada, sobre el terreny, s'han fet inspeccions a tota l'estructura. En una compareixença també aquesta nit, la consellera Sílvia Paneque ha confirmat que l'impacte ha causat la mort d'una de les persones que anaven a la cabina.
I la hipòtesi més factible sobre la causa d'aquest accident és la caiguda d'aquest mur. Hipotèticament també hi hem d'esperar com avancen les investigacions per les pluges d'aquests últims dies, que ha causat efectivament el descarrilament d'aquest primer vagó del comboi.
El servei d'emergències ha atès 37 afectats, 5 han estat greu, 2 han estat traslladats a Bellvitge, un altre a la Vall d'Hebron, un altre a la Mútua de Terrassa i un més a la Clínica Brogi. 6 han estat traslladat en estat menys greu i 26 en estat lleu. A més, han confirmat que no queda ningú atrapat al tren, que la majoria de ferits han estat al primer vagó. Per continuar les tasques d'inspecció, com dèiem, s'ha interromput el servei del tren, fet que ha provocat que centenars d'usuaris hagin hagut de quedar a les andanes, a les estacions.
Fins que no hi hagi la total seguretat per part del FECAT i de tots els actors que hi participen, de que hi ha seguretat en tot el sistema i àmbit de Rodalies, no hi haurà represa del servei.
El centre de comandament s'ha instal·lat al camp de futbol del Sant Sadurní d'Anoia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha indicat que en total hi ha 37 unitats del SEM, de les serveis d'emergències, han acudit al lloc de l'accident, així com 36 unitats del bombers, també en 72 bombers desplaçats i més de 40 Mossos d'Esquadra.
La forta llevantada que ha sacsejat Catalunya en les darreres hores amb desbordaments i inundacions ha deixat també una persona morta.
I els bombers han localitzat el cos sense vida d'un home a l'interior d'un vehicle a Palau-sator, al Baix Empordà. A l'espera de la identificació es preveu que sigui l'home de 63 anys, que precisament estava desaparegut després que l'aigua l'arrossegàs amb el seu vehicle, un vehicle de repartiment de pa. Juntament amb l'accident del tren de l'R4, es tracta de la principal conseqüència del temporal que manté ara en alerta Catalunya, especialment al nord-est, on avui es reprenen les classes que ahir, recorda-m'ho, van quedar suspeses.
Un accident que té un tràgic antecedent en l'any 2018. El 20 de novembre, a la mateixa línia, la R4 de Rodalies descarrilava en xoca contra un talús que s'havia desfet a causa de les pluges i també va haver-hi un mort i una quarantena de ferits per al xoc. Es va produir a la zona de Vacarisses. Dies abans, el maquinista d'aquella línia havia enregistrat en vídeo com es filtrava una gran quantitat d'aigua i advertia del perill. Tanmateix, al cap d'uns dies, tenia lloc aquest accident.
I això va passar com el d'avui, perquè les vies transcorren en trinxera. Això vol dir que es fa un solc entre muntanyes o entre terres perquè hi pugui circular el tren i no va de modificar-ne l'altura del traçat. L'aigua del sol, l'aigua sol ser un element que fàcilment causa en aquestes zones esllavissades. És per això que es posen malles de metal moltes vegades, però tampoc no en són garantia. De fet, a Mallorca, el 2004, el darrer descarrilament d'un comboi es va produir just per això. S'acabava d'obrir la línia fins a Manacor i s'havia posat una malla a una zona entre Petra i Sineu, però l'ancoratge no es va fer de manera correcta i el tren de les 10 va xocar contra un caramull de pedres i de terra. Com també com a Catalunya. Va ser el 13 de març, però en aquesta ocasió a Mallorca es va saldar en 10 ferits, 7 dels quals varen ser lleus.
Avui, però, també és notícia la darrera hora de la tragèdia a Còrdoba. El darrer balanç d'aquesta tragèdia eleva 42 les víctimes mortals, la meitat de les quals identificades. Ara bé, el nombre de morts encara pot créixer perquè hi ha 43 denúncies per desaparició de persones que anaven als trens i de qui les famílies no en tenen notícia. I mentre continuen les investigacions, Adif redueix la velocitat màxima dels operadors ferroviaris d'alta velocitat a 160 km per hora a diversos trams de la línia Barcelona-Madrid després que els maquinistes reportassin diverses irregularitats.
Pel que fa als ferits, n'hi ha 37 d'ingressats a l'hospital, dels quals 4 són menors. D'aquests, altres 37 ferits, 9 són a l'unitat de cures intensives. Mentrestant, els serveis d'emergències continuen cercant cossos entre els vagons a Ademuz. El dispositiu de recuperació i d'identificació de víctimes quedarà desplegat a la zona fins que es recuperi la normalitat, ha dit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
No hagamos conjeturas ni ningún tipo de presunción. Nosotros ahora estamos en una fase de recuperación de los efectos necesarios, instrumentos para realizar el análisis correspondiente con todas las garantías de la recogida de todos los datos, de definir cómo tendremos, por ejemplo, también que estudiar todos los rodamientos de los trenes también que hayan transcurrido, que se hayan desplazado por esa zona.
Val a dir que Adif havia certificat el mes de novembre de 2025 que el carril es trobava en condicions adequades per la circulació ferroviària. Una informació que arriba quan s'han publicat els primers àudios de la caixa negra del tren sinistrat. Estan publicats al diari Apuntes. Aquest és el moment.
6189, aquí a Tocha.
Hola, Tocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar.
En el tráfico de Madrid urgentemente, por favor.
Sí, 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 no hay ningún tren llegando.
Tengo incendio también.
Tot això quan la investigació se centra en el tram de la via en què va descarrilar el tren Irio amb el seu rodament, també s'analitzen els trajectes d'altres convois que varen passar per aquest mateix punt en dies anteriors. De moment, s'han detectat trencaments a la via, però no tenen per què ser l'origen d'aquest accident. El ministre de l'Interior ha tornat a descartar que aquest accident es produís per un sabotatge i insisteix en la seguretat d'aquest mitjà de transport.
Tenemos un transporte ferroviario absolutamente seguro, robusto. Hemos padecido una tragedia importantísima, pero en nuestro transporte seguro hay una inversión importantísima en matèria de alta velocitat.
A l'espera del resultat de la investigació, el govern central prepara un funeral d'estat per les víctimes d'aquest accident. Encara no ha transcendit la data, però serà les pròximes setmanes. El comandant Serrano, cap del Departament de Biologia Criminalística de la Guàrdia Civil, espera a que es recuperin i identifiquin tots els cadàvers.
Cualquier persona que eche de menos a un familiar, que tenga un desaparecido, denuncie la desaparición. No es solamente la toma de muestras de ADN, son muchos datos que pueden ayudar a la identificación de una persona.
També el rei Felip VI i la reina Letícia han visitat aquest dimarts la zona zero de la catàstrofe i l'Hospital Universitari Reina Sofia de Còrdoba, on hi ha la major part dels ferits en el sinistre. Els monarques han desitjat una recuperació ràpida a tots els ferits i han enviat un missatge de suport a les famílies.
Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. Y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida y también el valor de tantas personas, profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían.
El dol oficial s'allargarà fins demà dijous vespre. Aquests dos darrers dies hi ha hagut ja minuts de silenci a tot l'estat en memòria i record de les víctimes.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
També la fira turística Fitur ve marcada enguany per l'accident d'Ademuz amb nombroses cancel·lacions d'actes en senyal de dol per les víctimes. Es rebaixa l'agenda, però la fira, una de les principals cites turístiques mundials, espera assolir rècords de participació. Les Balears aposten per la cultura com a incentiu. Per parlar-ne, saludem ja en directe el conseller de Turisme i Cultura, Jaume Bausà. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ha fet, avui matí el govern té una presentació de la cultura com a clau de la desestacionalització. De quina manera l'executiu pretén atreure turisme espanyol durant la temporada baixa?
Sí, abans de respondre a la pregunta m'agradaria tenir unes paraules de condol per les víctimes de l'accident ocorregut a Còrdoba i ahir també a Barcelona, i unes paraules d'ànim, de conhort i d'esperança per els ferits. No? Jo crec que mos toca avui dir aquestes paraules en nom del govern i després, efectivament, afrontar aquesta fira turística basats bàsicament en el tema cultura en l'enfocament que duim des que varen començar la legislatura amb turisme, cultura i esport per intentar allargar la temporada turística apostant decididament per la desestacionalització i avui també donaran dades que s'està produint aquest canvi de tendència dins el turisme nacional, no?
Clar, precisament avui el govern donarà dades i presenta també l'informe de conjuntura turística del 2025 i perspectives per al 2026. Senyor conseller, no sé si ens pot avançar per on aniran aquestes xifres.
Nosaltres el que veiem en aquesta temporada passada des 2025 és que el turisme nacional, el turisme que avui tindrà el nostre principal enfocament, que és el turisme nacional, baixa en els mesos de principal activitat, en mesos de juliol i agost, i en canvi puja d'una manera, jo crec que important, en els mesos de temporada baixa i temporada alta. Poden dir avui que han tingut la temporada baixa i la temporada mitja més bona de la història. I, en canvi, se produeix una baixada en els mesos de principal activitat, que és els mesos de juliol i agost. Per tant, la feina que han fet dins el turisme, dins el mercat nacional, aquest missatge que nosaltres duim des de principi de legislatura de contenció turística en els principals mesos d'activitat s'està produint, no?
Uh-huh. Quines són les dades que representa, quin percentatge representa a les illes, al mercat nacional, i una mica quina ha estat la seva evolució durant els darrers anys?
Però el mercat nacional representa entorn del 27-28% del mercat total, el tercer mercat en importància a les nostres illes, i com deia abans ha baixat un 1,6% en els mesos de juliol i agost, i en canvi ha pujat al redor d'un 12,5% de novembre a març, no? I això També aquesta dada també és important, i també dir que de novembre a març ha pujat un 16% respecte a l'anterior legislatura. Per tant, aquestes són les dades, i també dir que crec que és molt important que ha augmentat en gasto i ha augmentat en rentabilitat. Per tant, aquesta disminució que s'ha produït en els mesos de juliol i agost no ha afectat ni a la rentabilitat ni en el mercat laboral.
Uh-huh. Com dèiem a l'inici de l'entrevista, Fitur s'ha vist marcat per l'accident de tren a Còrdoba. A més, també avui hem de parlar d'una altra tragèdia, un altre accident ferroviari amb una víctima mortal a Catalunya. De quina manera el dol per aquests sinistres es veurà reflectit al programa Balear, que és el que es cancela?
Sí, diferents actes, tot allò, diferents actes que s'han cancel·lat, un dels quals, un que havia organitzat el govern fora de la fira avui vespre dins l'àmbit de la cultura, queda cancel·lat, i se faran totes aquelles presentacions i a dins estant de les Balears, i també la presentació de producte local en diferents show cookings a dins el nostre estant. Tot la resta quedarà cancel·lat, però sí que la presentació que farà la presidenta d'aquí unes hores, jo mateix, i totes aquelles presentacions que estaven programades se duran a terme. No?
Uh-huh. La fira, em dedica, obri les portes a les 10 del matí. Jaume Boussà, conseller de Turisme i Cultura, gràcies per haver estat a nosaltres en directe.
Un gust sempre estar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Són ara les 8:20.
El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I continuem explicant-vos una notícia d'aquesta mateixa matinada. Un jove de 22 anys està ferit greu després de ser agredit amb arma blanca en plena via pública a Palma. Ha passat a nit a la plaça Orson Welles, a Songoleu. Ha estat traslladat aquest jove a l'Hospital de Son Espases amb una ferida profunda a l'estómac.
Segons han confirmat font del servei d'emergències, l'agressió ha estat comesa presumptament pel pare del jove de 52 anys arran d'una forta discussió. Ha succeït quan faltaven pocs minuts per les 12 de la mitjanit. El ferit ha estat atès per una ambulància de suport vital. Ha avançat el presumpte agressor. També ha resultat ferit, en aquest cas menys greu, i traslladat també a un altre centre hospitalari de Palma.
I el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, atribueix a les mediacions la baixada dels assumptes judicials en l'àmbit civil. En el tercer trimestre del 2025, aquests casos varen davallar un 27% en relació amb un any enrere. És una baixada destacada que feia anys que no passava i que ve motivada pels grans canvis que introdueix la nova llei d'eficiència en l'administració de justícia. Ha parlat en Carlos Gómez, na Carme Moreno.
Durant el tercer trimestre de 2025 varen davallar un 9,5% interanual els assumptes de nou ingrés als diferents òrgans judicials de les illes. Però el major descens és en l'àmbit civil, amb un 27% manco de casos que un any enrere. Això són més de 14.000 assumptes. Com dèiem, Carlos Gómez considera que aquesta disminució és a causa de l'entrada en funcionament de les mediacions. Des de llavors, abans d'interposar una demanda, és imprescindible que les parts intentin arribar a un acord previ i ho acreditin. Carlos Gómez diu que la nova llei pot suposar una ajuda a la descongestió dels jutjats civils.
Tercer trimestre de l'any passat, tercer trimestre, un descens del 27%, que és molt important a primera instància. I suposam que és per l'exigència aquesta de ser masc. En certa manera ha estat útil, no? Perquè molt de conflictes s'han pogut resoldre sense haver de venir en els jutjats. I és un canvi radical de la primera instància. Això afecta sobretot a la primera instància.
El president del Tribunal Superior de Justícia a les Balears assenyala també que l'entrada en vigor de la nova llei ha suposat un canvi radical i una nova manera de fer feina per part de jutges i funcionaris. Dels 74 òrgans judicials de primera instància que hi havia a Palma, s'ha passat a operar amb una sola oficina.
Tot hem de canviar un poc de xip. El funcionari ja no farà feina per un jutge. Millor pot ser que faci feina per diversos jutges. I ni un jutge tindrà un funcionari al qual dir fes això d'aquesta manera o fes-ho de salta, perquè el jutge el que tindrà és una oficina sencera en el seu servei. És com passa a altres països, que els jutges estan desvinculats de la tramitació.
Carlos Gómez espera que a curt i mig termini es creïn noves places de jutge, ja que els jutges passaran a tenir més feina amb els canvis introduïts. D'entrada, com dèiem, entre gener i febrer, 7 jutges s'incorporaran al diferent jutjat de les Balears.
Per cert, que el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears es presenta a la reelecció del càrrec com a únic candidat. Avui dimecres, Carlos Gómez compareixerà davant la Comissió de Qualificació del Consell General del Poder Judicial.
Informatiu Matí. Esports.
I ara arriba el moment de la informació esportiva aquí a Betres Ràdio. L'encetant parlant del Mallorca, que Miqui Tous ja prepara el partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid amb l'objectiu de sumar dues victòries consecutives.
Sí, Jagoba Arrasate, el tècnic, recuperarà a Pablo Maffeo i també podrà comptar amb el capità Antonio Raillo a l'11 titular. Manu Morlanes té més complicat arribar temps a la cita del Metropolitano. La plantilla mallorquinista fa feina a Son Bibiloni en la tranquil·litat que ha donat la victòria contra l'Atlètic Club. Per cert, ja sabem un nou horari a la primera divisió, un horari esperat. La visita del Mallorca al camp del líder, el Barça, serà el dissabte, dia 7 de febrer, a les 4 i quart de l'hora baixa. I el mallorquinisme torna a estar de dol. Lucien Müller va morir ahir als 91 anys. El tècnic francès va arribar al Mallorca l'any 1981 per substituir Antonio Oviedo i la temporada següent va aconseguir l'històric ascens del Bernabéu contra el filial del Real Madrid. L'ascens, el quart del club a la màxima categoria, va col·locar el Mallorca novament a l'elit del futbol espanyol. I el Madrid és el primer finalista de la Supercopa d'Espanya. Les blanques han superat l'Atlètic de Madrid a les semifinals per 3-1. El seu rival sortirà del duel d'avui a les 7 del capvespre, que enfrontarà el Barça de Catacoll i Patri Guijarro i l'Atlètic Club de Bilbao. Les catalanes, que cerquen revalidar el títol, sumen 9 victòries consecutives i les basques només han perdut un partit dels darrers 11. Precisament, de Patri Guijarro, de la jugadora mallorquina, ha parlat el tècnic del Barça, Pere Romeu.
La Patri ha tornat bé, està entrenant bé, l'altre dia va tenir uns bons minuts, però ve de molts mesos d'inactivitat. És una jugadora fonamental per nosaltres, evidentment per nosaltres també demà és un partit molt, molt, molt important, i sabem que la jugadora a llarg plaç ens ha de ser una peça, bueno, ens ha de ser no, és una peça fonamental per aquest equip, així que demà veurem de quants minuts disposa.
I a la Champions, en els partits disputats a nit, el Madrid va golejar per 6-1 al Mónaco i el Villarreal va tornar a perdre, va caure per 1-2 contra l'Ajax holandès. I per avui, quan falti un quart per les 7, juga el pròxim rival del Mallorca. L'Atlètic de Madrid ho farà a Turquia contra el Galatasaray i a les 9 del vespre el Barça visitarà el camp de l'Eslàvia de Praga i també a les 9 l'Atlètic Club de Bilbao jugarà contra l'Atalanta. I més coses, la Barca Menorca Volley ho té tot preparat per afrontar a partir de demà la Copa de la Reina. Les vigents campiones viatgen avui matí cap a Tenerife. La Barca és un dels màxims favorits al títol. El primer rival, als quarts de final, serà l'MB de Lugo, a qui ja varen guanyar fa uns mesos per 3-0 a la Lliga regular. El tècnic de la Barca, Bel Llorenç, confia les totes en el seu equip.
El primer és això, MB, és un equip que respecta altres temporades, està fent una gran temporada, sempre havia estat un equip més de la mitja taula per avall, ara pues, s'ha classificat per la Copa, és un equip amb molt bona dinàmica, amb gran potencial ofensiu. El foc principal està en el nostre rendiment i també confiem i creiem que si el nostre rendiment és correcte podem superar aquesta eliminatòria.
El debut de la Barca Menorca contra l'MB a la Copa de la Reina serà dijous a les 5 de l'hora baixa. I I en bàsquet, l'Azul Marino té un partit clau aquesta setmana. Les mallorquines, líders invictes, visitaran dissabte la pista del segon classificat, el Celta. El conjunt gallec només ha perdut un partit aquesta temporada i, de fet, va ser contra l'equip d'Alberto Antuña. És Alba Torrens, la jugadora del conjunt mallorquí, que parla per IB3 Ràdio d'aquest partit de dissabte.
Que també estan fent les coses molt bé, conec la pista i és veure que és una pista que amb una afició que apreta i que suma a l'equip. És un partit més dins la competició, igual d'important que tots els altres. Sabem que el rival és un rival dur i el camí per tenir la oportunitat, no?, de guanyar aquest partit, aquesta preparació aquesta setmana, i això estem fent.
I a la primera divisió de futbol sala, la competició descansa, però no la feina i la planificació de l'Illes Balears Palma Futsal, que incorpora un nou jugador. Es tracta de Gui Lima, un tanca brasiler de 24 anys que arriba procedent del Campo Morau del seu país. Aquest fitxatge de Lima és una aposta de futur. El jugador firma pel conjunt mallorquí, però jugarà el que resta de temporada, cedit al Noia, fins al dia 30 de juny.
Gràcies, Miqui. Segons per arribar a les 8 i mitja del matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I vols detallar, Mara, quines seran les claus d'aquest dimecres? Nou accident ferroviari mortal a Espanya va ser nit a Catalunya. Un tren de Rodalies que feia la ruta entre la Gelida i Sant Adorní d'Anoia va descarrilar, provocant una víctima mortal i una trentena de ferits, cinc dels quals greus.
Les autoritats apunten com a causa principal la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges que estan afectant aquests dies a la conca mediterrània. Per mort d'aquest accident s'ha suspès tota la xarxa de Rodalies i no es restablirà fins que no s'hagi inspeccionat tota. A les 9:30 està convocada una reunió de govern del govern català en Renfe i Adif per analitzar la situació.
I s'eleven a 42 les víctimes mortals de l'accident de tren a Ademús. La meitat d'elles ja estan identificades.
El nombre de morts, però, encara podria créixer perquè hi ha 43 desaparicions. I mentre continuen les investigacions, Adif ha reduït la velocitat màxima del comboi d'alta velocitat a 160 per hora a trams determinats de la línia Barcelona-Madrid, després que els maquinistes n'hagin reportat irregularitats.
Aquesta tragèdia a Còrdoba marcarà també la fira turística Fitur, que comença avui a Madrid.
Obre les portes a les 10 i ho fan cancel·lacions per mort de l'accident del tren d'Ademuz. Les Balears han suprimit actes, els actes més festius, com el concert de Marco Mezquida avui a la seu de la RAE o la difusió de la candidatura Palma 2031. Unes Balears que presenten a Fitur la cultura com a incentiu per atreure turistes en temporada baixa.
I a les 8:45 minuts arriben a IB3 Ràdio els informatius de cada illa, Eivissa, el Consell i les empreses navilieres. Han acostat a posicions en el conflicte que tenen per la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa. Clàudia Roig, bon dia.
Consell i les navilieres Baleària, GNV i Transmet mantindran reunions periòdiques per millorar la mobilitat a l'interior de l'illa. La intenció del Consell és reduir encara més l'entrada de vehicles aquest estiu. L'objectiu és que hi hagi 2.000 vehicles menys.
I el Centre de Salut Mateu Seguí d'Escastell porta un mes i mig amb l'ascensor avariat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Això genera problemes a molts pacients que hi acudeixen i es veuen obligats a pujar per les escales. L'IB Salut, de fet, informa que els usuaris que tinguin dificultats poden ser atesos al pis inferior. En aquests casos, és el metge qui baixa per atendre'ls. Una situació que indigna l'Ajuntament, responsable del manteniment. L'avaria a l'ascensor es va produir durant el pont de la Constitució a principis de desembre. Des d'aleshores, però, l'empresa encarregada de la reparació ha estat incapaç d'arreglar l'ascensor.
I aquest mes començaran les obres de construcció dels nous jutjats de Manacor. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Els treballs tindran una execució de 38 mesos i suposaran un canvi molt important perquè el partit judicial de la ciutat del Llevant passarà de 8 jutjats actuals a 15, a més de comptar amb una clínica forense i un aparcament.
I dèiem que Fitur comença d'aquí tot just una hora i mitja i anem en directe per conèixer la darrera hora.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La cultura com a clau per a la desestacionalització, el pla de millora de la platja de Palma, la naturalesa de Menorca com a atractiu turístic. Aquests són tres dels punts d'atenció de l'agenda institucional, la FITUR, la Fira de Turisme, que obri les portes al recinte firal de Madrid en tot just una hora i mitja. Una fira marcada enguany per la tragèdia a Còrdoba, amb nombroses cancel·lacions d'actes. Allà hi ha la nostra companya Sandra Martínez. Sandra, bon dia.
Bon dia. Com deies, actes com el concert de Marco Mezquida avui a la seu de la RAE, que estava previst, o bé la presentació de la marca Moda Mallorca Artesana, que estava prevista demà al Cines Callao. Tot això s'ha hagut de suspendre, s'ha suspès per mort del dol oficial. Actes complementaris, però, a una agenda de presentacions que es manté en essència. I és que parlem de 155.000 professionals que han de passar per la fira i la competència. Parlem de 9.500 expositors, de 156 països, és molt gran. Balears arriba a FITUR amb un canvi en el turisme nacional. Són manco els que arriben, però així mateix més de 3 milions de persones, però la seva despesa és major. És per tot plegat que és un públic que interessa. Durant tot el matí es mantindran les trobades entre els professionals del sector, però haurem d'esperar fins al capvespre. Serà a partir de les 3 i mitja per conèixer l'informe de conjuntura turística i les perspectives d'enguany del govern balear. Recordem, com dèiem, aquesta fira, aquesta edició marcada per aquesta tragèdia de Còrdoba. De fet, a les 10:15, com a primer acte conjunt aquí a FITUR, es farà un minut de silenci en recordatori a les víctimes d'aquesta desgràcia.
Gràcies, Sandra. Són ara les 8:35. Continuem precisament parlant de les conseqüències dels dos accidents de tren ocorreguts aquesta darrera setmana a Espanya. El darrer, recordem-ho, va passar a nit, el balanç tràgic del descarrilament d'una persona morta i una trentena de ferits, 5 dels quals estan greus. Les autoritats apunten com a causa la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges. Aquest accident se suma també al de Còrdoba, on de moment hi han perdut la vida 42 persones i encara es continuen rescatant cadàvers de dins els enderrocs. Per parlar de qüestions relacionades amb aquests dos accidents ferroviaris, podem saludar ja a Fredo Guterres, que és maquinista dels serveis ferroviaris de Mallorca. Molt bon dia, senyor Gutiérrez.
Hola, buenos días. Buenos días.
Bé, doncs, relacionat amb aquests incidents, han sabut que DIF, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ha reduït a 160 km per hora la velocitat màxima en un tram de la línia de tren entre Barcelona i Madrid. L'empresa pública ha pres aquesta decisió després que els maquinistes hagin informat de la presència d'alguns sotracs a l'altura de Saragossa. És una mesura preventiva, però pot estar relacionada amb la tragèdia?
Hola, buenos días. Mira, lo primero, antes de nada, quería mandar desde la familia ferroviaria pues el pésame a las familias de los fallecidos en los dos accidentes, especialmente a las familias de los compañeros fallecidos, de los dos maquinistas, y un abrazo muy fuerte y una pronta recuperación a los heridos de estos dos fatales accidentes. En la cuestión que nos planteas, estamos lamentablemente bastante acostumbrados a que cuando hay un accidente o un percance se tomen todas las medidas necesarias de restricciones de velocidad, etcétera, para que no vuelva a suceder, o es como que se saltan todas las alarmas en los operadores ferroviarios. Y sí que es verdad que nosotros lo que decimos desde el colectivo es que no hay que esperar a tener este tipo de tragedias, que muchas de ellas son fatales y accidentales y que la causa es muy difícil de prever, pero siempre con una prevención, con inversión como toca, se podían minimizar al máximo.
De moment, pel que fa a l'accident de Còrdoba, s'ha descartat la velocitat excessiva, l'errada humana, i ja s'apuntava afectacions al carril. Segons vostè, què pot haver passat?
Estamos en unas primeras horas de bastante confusión, como siempre suele suceder en este tipo de tragedias y accidentes. Pero bajo el punto de vista ferroviario de los maquinistas, o es un problema de lo que es el carril de la vía, o es un problema de la unidad del tren, o es una conjunción de varios factores que ha provocado esto. Parece ser que los primeros indicios, ¿no?, apuntan a que pueda haber una excesiva sobretensión sobre los carriles y eso ha provocado una rotura. Pero ya le digo que estamos muy, muy al principio y este tipo de investigaciones normalmente estamos acostumbrados que se alargan bastante en el tiempo.
Uh-huh. El ministre Marlaska insiste que el transport ferroviari és segur aquí a Mallorca, el manteniment que se'n fa en garanteix la seguretat.
Nosotros somos de la opinión de que el tren es el medio de transporte terrestre más seguro que hay. Los datos lo avalan. Si es verdad que siempre se puede hacer un poquito más. En Mallorca tenemos una infraestructura pues bastante moderna, digamos, y con un mantenimiento medio aceptable, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos estamos notando cómo vamos con una serie de limitaciones de velocidad en la vía, excesivas, como vemos como un poco de no sé si calificarlo de dejadez, pero sí de no toda la voluntad que tendría que haber para el mantenimiento de la infraestructura y de los convoys.
Uh-huh. Una notícia que acabam de saber, el sindicat de maquinistes SEMAF ha convocat una vaga general en el sector després d'aquests dos accidents, tant del de Còrdoba com del de Catalunya. Demana responsabilitat pels sinistres, pels accidents d'Adamuz i també de Gelida, i s'oposa a l'obertura del servei de Rodalies a Catalunya. No sé si aquí aquest sindicat té presència, però quina és la seva opinió?
No, aquí de momento no tiene, el SEMAF no tiene presencia en Mallorca. Lo que sí que me gustaría es lanzar un mensaje de optimismo en cuanto a lo que es el ferrocarril, y sí que es verdad que tomar medidas grandilocuentes en cuanto a la posibilidad de parar los trenes, si nosotros somos los primeros que queremos que haya una seguridad al milímetro, ¿no? Pero sí que es verdad que la seguridad 100% es casi imposible, pero de ahí a convocar una huelga por los dos accidentes, lo entiendo sin conocer las causas, ¿eh? Entiendo que viene más por un tema simbólico de un apoyo al colectivo que por algo real de que se estén encontrando desde hace cuatro días aquí muchas incidencias en la vía, porque viniendo al plano de Mallorca, nosotros diariamente remitimos a la dirección de la empresa pues todas las deficiencias que se van encontrando en la vía, y sí que es verdad que, como le decía antes, no notamos que se nos haga mucho caso. Esperemos que a partir de estos dos accidentes, lamentablemente, pues hay un cambio de actitud, digamos, ¿no?, referente a esto.
Uh-huh. Alfredo Gutiérrez, maquinista dels serveis ferroviaris de Mallorca, gràcies per haver estat avui aquests minuts en directe i per línia telefònica i Ivetra Ràdio.
Gràcies per contar les notícies. Hasta luego.
Són ara les 8:41 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. El Fòrum Econòmic Mundial comença avui a la ciutat suïssa de Davos i ho fa amb l'arribada dels grans líders mundials a la població alpina.
S'esperen uns 3.000 participants en aquesta trobada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit que no hi assistirà després de l'accident ferroviari d'Adamuz. Tampoc no hi serà el representant del govern danès, en plena polèmica per la declaració del president dels Estats Units, de Donald Trump, de quedar-se amb Groenlàndia i d'amenaçar amb un aranzel del 10% a tots els productes danesos. Per cert, Donald Trump no hi arribarà fins dimecres, perquè quan era de camí, l'Air Force One, el seu avió, va tenir problemes elèctrics i va haver de tornar als Estats Units. Però mentre, a Davos, Emmanuel Macron...
Look at the situation, it's clear. When we look at the situation, it's clearly a very concerning time, because we are killing the structure where we can...
De que s'està matant l'estructura que pot resoldre tots els problemes. Eleva, per tant, el to de Trump a Emmanuel Macron i diu que l'únic que vol el president nord-americà és debilitar Europa.
Poc abans, Donald Trump sortia per sorpresa davant dels mitjans de comunicació per celebrar el seu primer aniversari de retorn a la Casa Blanca.
En plan ofensiva per aconseguir el control del petroli veneçolà, ha dit que ara podria involucrar, d'alguna manera, la líder de l'oposició en el futur de Venezuela.
I'm loving Venezuela.
Diu que estic enamorat de Venezuela. Ells han fet feina amb nosaltres d'una manera magnífica i també, i ella és una dona increïblement fantàstica, ha dit, i com sabeu, fa uns dies que va ser una cosa increïble, ha dit Trump en relació amb un gest de Maria Corina Machado per donar-li la medalla del Nobel de la Pau.
I anit es va localitzar un home mort que seria la persona desapareguda a Palau-sator durant la llevantada.
Els bombers de la Generalitat han localitzat el cos de l'home mort a l'interior del vehicle, el Baix Empordà. A l'espera de la identificació, es preveu que sigui l'home de 63 anys que estava desaparegut després que l'aigua arrossegàs del seu vehicle.
I en el Suprem retarda l'audiència prèvia del judici contra Ábalos a dia 12 de febrer.
La sala segona convoca José Luis Ábalos, Coldo García també i Víctor de Aldama per a la segona setmana del mes de febrer i corregeix així l'anterior data comunicada el 6 de febrer després d'apreciar una errada en l'assenyalament. La convocatòria començarà a les 10 del matí quan els advocats dels tres acusats exposin les qüestions prèvies a la vista oral. En cas de no prosperar, el Suprem jutjaria els tres acusats el mes d'abril en una data encara per determinar.
I al Parlament d'Extremadura, el candidat del Partit Popular, Manuel Navarro, ha estat elegit president només amb els vots del seu grup.
La seva elecció s'ha produït en la segona votació per majoria simple amb el suport de 29 diputats del seu grup. Finalment, Tidón no ha tingut el suport de Vox, en qui va governar part de la legislatura passada, més breu d'allò habitual precisament per la ruptura entre tots dos partits. La presidenta de la comunitat, Maria Guardiola, lamenta que Vox no hagi arribat a un acord global amb el Partit Popular.
I arribem a les 8:45, tot d'una guia a IB3 Ràdio. Escoltareu les notícies insulars, les notícies de cada illa.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Aquest mes començaran les obres de construcció dels nous jutjats de Manacor. Els treballs tindran una execució de 38 mesos i suposaran un canvi molt important perquè el partit judicial de la ciutat del Llevant passarà dels 8 jutjats actuals a 15, a més de comptar amb una clínica forense i un aparcament. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant detenció des de l'autopista d'Inca en sentit Palma, des del polígon de Sant Castelló fins a la incorporació en Sabia de Cintura. A Sabia de Cintura també trobant detenció en sentit Andrats des de l'estadi Balear fins a el polígon de Can Valero. I en sentit aeroport trobaran algo de retenció dins del túnel de Gènova. Destacar també retenció en les arribades de Palma per la carretera de Manacor. Finalment, demanant precaució si circulen per la carretera de la Pobla cap a la Albufera, ja que encara hi ha algunes zones que es troben amb bastanta aigua. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, aquest mes començaran a Manacor les obres de construcció als nous jutjats. Els treballs tindran una execució de 38 mesos i suposaran un canvi molt important, ja que el partit judicial de la ciutat de Llevant passarà dels 18 jutjats actuals a 15, a més de comptar amb una clínica forense i un aparcament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Un solar al carrer del Pilar que l'Ajuntament va cedir al Ministeri de Justícia acollirà les futures dependències de l'Administració de Justícia a Manacor. En un primer moment, la licitació de les obres va quedar deserta, però el Ministeri va aconseguir adjudicar-les. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, explica que és una infraestructura molt important per a Manacor. Declaracions a IB3 Ràdio.
És a dir, que té una projecció de futur. A part d'anar molt bé la missió de justícia, permetran als jutges de Manacor sortir d'unes infraestructures que són molt, diríem, estan molt degradades, i jo crec que reforçarà molt el paper de Manacor com a, diríem, capital d'una comarca, perquè el Partit Judicial de Manacor és molt important, és tot a llevant de Mallorca.
La nova seu judicial permetrà aglutinar en un sol edifici les dependències que actualment estan repartides en tres. Dues oficines que lloga el Ministeri i un edifici propietat de l'Ajuntament que el consistori vol reconvertir en equipament cultural. És el batlle de Manacor, Miquel Oliver.
Que a la fi se produirà aquesta construcció d'aquests jutjats que permetrà el trasllat d'aquest servei i que la vallada permetrà també a l'Ajuntament recuperar la gestió de l'edifici de jutjats quan s'hagi produït el trasllat definitiu del servei de jutjats ubicat a Pare Creus i Font i Roig.
Acabar amb la dispersió dels serveis de justícia ha estat una reivindicació històrica de la ciutat i de tota la comarca.
I no deixem Manacor perquè la regidora d'Educació i Cohesió Social, Carme Gomila, ha anunciat la seva renúncia per dedicar-se plenament a la presidència d'Esquerra Republicana a les Illes i a formar part de la direcció de Més per Mallorca.
Gomila ha assegurat que deixa el càrrec per incompatibilitat i coherència i que no té prevista cap candidatura fora de l'Ajuntament de Manacor. Antònia Pujades s'agafarà el relleu del càrrec. La renúncia de Gomila es farà efectiva en el ple municipal del pròxim 9 de febrer.
La gestió dels departaments, que fins ara ha tingut l'honor de dirigir durant gairebé 7 anys, exigeix una dedicació a temps complet i un esforç constant i continu, de dia a dia, de serir molt. I precisament perquè sé que exigeix aquesta responsabilitat, he pres la decisió de fer una passa en el costat. Manacor mereix que algú hi pugui ser en el 100%.
I pel que fa a la investigació per l'esfondrament d'una casa a Manacor dijous passat, on va morir un jove de 18 anys, continua pendent la retirada d'enderrocs i l'empuntalament del segon pis, unes tasques que s'haurien retardat per la pluja els darrers dies, segons ha afirmat l'Ajuntament.
El batlle Miquel Oliver ha remarcat que després d'aquests treballs els tècnics podran accedir-hi de manera segura per continuar investigant les causes de l'esfondrament. L'Ajuntament de Manacor ha assegurat que s'aplicaran les sancions previstes a la llei d'habitatge perquè la casa és antiga i no havia passat a la inspecció reglamentària.
Hem de pensar que està en mans judicials i la jutgessa mos ha demanat una sèrie documentació i també d'informes i una certa investigació, i per això necessitem poder accedir. Ho hem de fer de forma segura, ho hem de comprovar tot, i quan s'hagi fet la investigació s'admetrà tota la documentació a la jutgessa per tal de que se segueixin fent la investigació.
8:50, canviem de qüestió. Després de dies de precipitacions, les fonts ufanes ubicades al municipi de Campanet han brollat per primera vegada enguany. Un fenomen hidrogeològic singular que treu centenars de curiosos, uns visitants que sovint aprofiten el viatge en cotxe per picar un bot a les coves de Campanet i l'ermita de Sant Miquel.
El batlle del municipi, Guillem Rosselló, ha destacat la importància del fenomen, no només des del punt de vista econòmic, ja que atreu centenars de visitants fins en aquest poble situat a les portes de la Serra Tramuntana, sinó sobretot pel que fa a la seva vessant ambiental.
El valor és més, un valor molt més ambiental que està aquí baix amb la tent, que quasi ningú se'n recorda d'ell, però realment aquest és el valor, més que l'econòmic, que sí, el tenim, però donant més valor a l'altre.
La bellesa d'aquesta paratge provoca una allau de visitants que ha obligat a l'Ajuntament a prendre mesures com la regulació de trànsit. En aquest sentit, segons explica el batlle Guillem Rosselló, s'ha après d'experiències passades per establir el millor sistema per evitar aglomeracions i embossos.
El que fem és els accessos, ho fem per la pobla, per la part de la pobla, i fem com a direcció única, perquè un any, record que ara fa 10-15 anys, que la cua va arribar fins a l'autopista. Prova d'això va ser, no, mos hem de posar mans en marxa i vàrem intentar fer un protocol i d'aquesta manera organitzar un poc el trànsit.
Les fonts ufanes, recordem-ho, varen ser declarades monument natural fa gairebé 25 anys.
I d'altra banda, Pollença s'ha pogut celebrar Sant Sebastià en la tradicional processó de l'estandard i dels cavallets, tot i les previsions meteorològiques adverses.
Malgrat que la celebració va estar a punt de suspendre's pel mal temps, finalment Pollença va poder gaudir del ball de l'oferta a l'església així com a la plaça i a la residència de gent major, on també varen ser rebuts amb entusiasme. Així es va viure.
Es tracta d'una de les processons més antigues de l'illa, protagonitzada per una parella de joves que fan ballar els cavallets al ritme del fabliol i el tamborino.
L'estendard que simbolitza el sant allueix una gran bandera que és onejada de manera rítmica i característica. Enguany, l'encarregat de dur-lo ha estat a Tomeu Colom.
Pues una alegria molt grossa, perquè la gent nostra han tingut la sort de que hi ha hagut familiars que ja l'han duit. El meu tio, per exemple, ara enguany fa 40 anys que el va dur. I, bueno, pues, també el fet de quan me'l van dir de presentar molts amb vos amics, pues, més alegria.
Un any més, el municipi ha vist recórrer pels seus carrers un dels símbols més arrelats de la seva identitat, documentat com a mínim des del segle XVI.
De fet, la festa de Sant Sebastià aquí a Pollença té moltíssima més tradició a nivell d'anys que la de Sant Antoni, però sí que és vera que havia quedat una miqueta fluixa, tot i que pareix que els darrers anys no falten les colles de balladors i d'estandarers que vulguin prendre part.
Per a Sant Sebastià, la tradició i l'identitat han tornat a sortir al carrer de Pollença amb els cavallets, una de les danses més emblemàtiques del municipi.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament d'Alcúdia ha aprovat un pressupost de 42 milions d'euros per al 2026. Això són dos més que l'any anterior. Ha estat el ple ordinari celebrat ahir amb els vots a favor de l'equip de govern municipal format per PP, Vox i Unió i en contra dels partits de l'oposició, el PSIP, més el PI i Podem. A la primera votació hi va haver un empat a 10 vots i a la segona el vot de qualitat de la Vallesa Finalinari es va desfer l'empat. Amb aquest apunt arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IBT3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IBT3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Continuem aquí a IBT3 Ràdio amb la cultura. Suspesa la gala per lliurar els Premis Ciutats de Palma arran del dol per l'accident ferroviari de Còrdoba. L'Ajuntament confirma que els guardons que reconeixen la creació cultural en diferents categories es lliuraran en un acte institucional a la sala de plens de Cort en una data que encara està per determinar. Tot i això, aquest dimarts ja s'han donat a conèixer els noms dels premiats.
I un dels que destacam en primer lloc l'escriptor i periodista Jaume Oliver Ripoll ha guanyat en aquest cas el Premi Llorenç Villalonga de novel·la en català amb l'obra Un dia assaltàrem la ciutat amb cavalls de ferro. Així descriu Oliver l'obra premiada.
A mi m'ha sorprès molt positivament que el jurat del Premi Ciutat de Palma valori una novel·la que, diguéssim, que flirteja descaradament amb la ciència-ficció. Però jo tens esperança que aquesta és una novel·la que de ciència-ficció, però que agradaran aquells lectors que diuen que no els agrada la ciència-ficció, però jo crec que s'equivoquen i que en el fons sí que els agrada.
I en la categoria de novel·la en castellà, el Camilo José Cela, el premi ha quedat finalment desert. El jurat ha destacat la qualitat literària de la prosa de Jaume Oliver.
Dues produccions d'IB3 han estat guardonades als Premis Ciutat de Palma, entre les quals la periodista d'IB3, Victòria Morell, pel podcast d'IB3 Ràdio Nuda. Dins d'aquesta mateixa categoria, el jurat ha fet una menció especial a Les desaparicions, podcast dirigit per Joan Cabot, ja que entén que aborda amb molta sensibilitat i rigor un tema complex, difícil i poc visible com és el suïcidi. Un documental d'IB3, l'últim vaquer de Hollywood, ha estat distingit amb el Premi Maria Fortesa d'Audiovisuals. És la periodista d'aquesta casa, Victòria Morell.
Aquest és un premi que me fa una il·lusió especial perquè reconeix un projecte incòmode, com es Nude, que no cerca complaure, sinó obrir preguntes. És un reconeixement col·lectiu a totes les persones que han compartit temps, coneixements i conversa de manera altruista i també l'aposta dels mitjans públics, com és aquesta casa, per obrir debats socials necessaris.
El Premi Margaluz d'Arts Escèniques ha estat per a Chocolate, una obra que explica la mort del jove de 13 anys, José Esteves, de la Concepción, a Palma, l'any 1978.
Un preadolescent que, segons la policia, moria a causa d'una sobredosi i que estava implicat en moviments socials com la defensa de sa Dragonera. Daniel Cuesta és el productor d'aquest muntatge teatral, mentre que Rafa Gallego, d'aquesta casa, director del programa cultural L'Aviador, és l'autor del text.
Allò que és interessant és que es conegui la història no només d'en Chocolate, sinó també d'aquella Palma, no? Una Palma en plena transformació, on passaven moltes coses, on les revolucions estaven totes per fer, on es veu també que la droga entrava amb força.
El Ciutat de Palma, en aquest cas del còmic, l'ha guanyat Pau Santiago Roda amb Casos Pendents, Go Home, per una narració, diuen, fluida, divertida i amb bon ritme, segons el jurat. Després de dues novel·les marcades per un to més dramàtic, José María Sánchez fa un gir cap a la novel·la d'estiu amb Martín i Martina, la seva primera incursió en el terreny de la comèdia romàntica. La novel·la és una celebració dels primers enamoraments, de les inseguretats que acompanyen els primers acostaments i d'aquella sensació gairebé obsessiva de creure que no existeix ningú més que l'altra persona.
Està dedicada explícitament a més a François Truffaut, també Eric Rohmer i Woody Allen. Martín i Martina és també una declaració d'amor al cinema i a la literatura. Sánchez, en aquest cas, reconeix que el llibre, en què és un homenatge, és més obert, en aquest cas, i evident dels tres que ha escrit fins ara abans. El to alegre, també, de la novel·la li ha permès jugar amb referències culturals i incorporar-les amb naturalitat a la història en un exercici que respon, sobretot, al desig.
El fet de que es faci tota la història desenvolupi a Mallorca, jo crec que també té un paper molt, molt clar en el sentit de que és un escenari ideal per a qualsevol tipus d'història d'estiu, i més si és una història d'un amor que vius a l'estiu. És com, no sé, el paisatge, l'illa perfecta, el lloc perfecte per viure un tipus d'història com aquesta.
Són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Segon accident ferroviari mortal en només una setmana. Va passar a Catalunya Nit, al balanç, una persona morta i una trentena de ferits, 5 dels quals greus. Es tracta d'un tren de Rodalies entre Gelida i Santa Sadurní d'Anoia. Les autoritats apunten com a causa la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges.
Per aquest accident s'ha suspès tota la xarxa de Rodalies. No es restablirà fins que no s'hagi inspeccionat la xarxa després del temporal i es garanteixi la seguretat dels sistema. D'aquí a mitja hora, a les 9:30, està convocada una reunió de la Generalitat en Renfe, amb Adif, per analitzar aquests fets. Fins aleshores, el govern català reforçarà els serveis alternatius. Durant aquesta matinada sobre el terreny s'han fet inspeccions a tota l'estructura.
Mentrestant, el darrer balanç de la tragèdia ferroviària Córdoba eleva ja a 40.